TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc d'Anaïs Martí.
Amb tota la competència que té ara mateix, tota aquesta pressió, i està passant factura.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 2-0 al Cádiz a l'estrena a la Lliga Montjuïc. Gols de Pedri, ja a la recta final del partit, i de Ferran, ja al temps afegit. Bon partit de Lamine Yamal, titular, a l'extrem dret debutava com a titular. Partit correcte, sense gaire més, del Barça, que ha aconseguit la primera victòria a la Lliga d'aquesta temporada. Ricard, què t'ha agradat?
La maduresa prematura de Lamine Yamal. M'agrada que, a més, no hagi decidit el partit ni l'hagi rebentat. Que el puguem valorar des de la paciència, des de la calma i no des de l'explosió. Crec que ha fet un partit equilibrat. Per un noi de 16 anys, en la seva estrena a la Lliga i com a titular, aquesta és una gran notícia. Sí, això s'hauria de subratllar i destacar en majúscules. Perquè ha tingut criteri. No ha actuat simplement amb un guió predeterminat. No li han dit que encari i encara. No. Li han dit que encari quan ha d'encarar. I, per tant, ha seleccionat bé els moments d'anar l'un contra un. Ha tingut paciència, ha girat molt el joc, a vegades fixar i donar, a vegades intentar la desmarcada. I quan ha anat a l'un contra un, ha superat, ha desbordat. Ha pogut regular fins i tot el seu esforç, fins al punt que s'ha aguantat en el partit i l'ha aguantat Xavi fins que el Barça s'ha posat 1-0 per davant. Ha fet un partit d'un noi de 24 anys, d'un extrem de 24 anys, amb una alta participació a la primera part i amb aquesta sensació que s'equivoca poc, que no perd pilotes, i és un extrem, que són jugadors capaços d'arriscar i que depenen d'un bon dia. És a dir, no és un extrem simplement encarador, és un futbolista per jugar a la banda. Amb 16 anys això és molt difícil. A mi m'ha encantat el partit, i insisteixo, si els números o la hipòtesi era a veure si Lamine Yamal trenca el partit, trencar el partit el pots trencar un dia, però no el trencaràs sempre. En canvi, quan jugues a futbol de manera equilibrada, com ha fet Lamine Yamal, trencaràs el partit quan toqui, i quan no calgui, doncs ajudaràs a l'equip, que és el que ha fet avui.
Sobre què tens dubtes?
Sobre el ritme de joc del Barça. Perquè l'he vist lent en molts minuts, en algunes fases, com cansat, com erosionat, com desgastat, però també és veritat que ha estat un ritme que ha generat maduració del partit. És a dir, el Barça ha madurat el partit i l'ha rematat els últims 10 minuts. Aquests que diu el Caràs que li han sobrat al Cádiz. Però l'ha madurat. La segona part ha estat amb un ritme més alt que la primera, generant més oportunitats de gol. Potser ha operat el partit i això l'ha fet patir defensivament, però la sensació és que la segona part en atac l'equip ha millorat. Tot i això em queda aquest dubte de si el ritme ha estat lent per una decisió o perquè l'equip té la tendència a ralentitzar-se o a repenjar-se, diríem, a tenir la pilota, i no li dona una continuïtat al joc posicional. Em queda aquest dubte, és molt aviat com per fer tesis. En alguns moments del partit he pensat que el partit queia quan no havia de caure, però també és veritat que després del temps mort d'Òscar Hernández, on ha insistit en la paciència i el gol arribarà, el Barça ha fet això, ha tingut paciència i el gol ha arribat.
I què és el que no pots entendre?
Que el Barça concedeixi opcions de gol després de pilota aturada a favor. O sigui, el Barça no pot regalar gratuïtament oportunitats de gol. Les dues primeres opcions del Cádiz neixen en dues accions de pilota aturada a favor i són dues distraccions individuals. I el Barça no s'ho pot permetre. És un partit que té controlat, governat, on li costa atacar l'última fase perquè té un rival tancat, i el que no pot fer és que en una acció pilota aturada a favor el Barça resulta que desestructurat i exposat generi oportunitats del no-res pel Cádiz. La primera, una pilota que perd Balde quan vol jugar amb Ter Stegen, és més ràpid Roger, li posa la punteta del peu, el deixa enrere i se'n va en mig camp per córrer davant de Ter Stegen. Ter Stegen salva l'un contra un, guanya el cara a cara i resol una situació que era el 0-1. I a la segona part, després d'una altra pilota aturada, una rematada d'Oriol Romeu i un rebot, la pilota arriba a Lewandowski, que corre enrere per recuperar la pilota, i quan recupera la pilota la juga enrere per ningú, I d'aquí el Cádiz recicla una altra opció que remata Rubén Alcaraz fora. Són petits detalls, però són aquests detalls que el Barça ha de cuidar. Més enllà de l'angoixa per guanyar el partit, el que no es pot és perdre la concentració en situacions concretes que no tenen xarxa de seguretat.
La fragilitat defensiva després d'accions a pilota aturada a favor. Avui el Cádiz ha generat dues ocasions molt clares d'aquesta manera. El Barça avui s'ha salvat. El ritme de joc de l'equip de Xavi Hernández no sempre el més alt avui contra el Cádiz, però sí força constant en atac. El Barça ha anat de menys a més, i la maduresa de Lamine Yamal, que avui s'ha estrenat com a titular amb el Barça. Ha fet un partit de notable, ha jugat bé, ha desequilibrat, ha ajudat a la porteria, ha fet un altre pas endavant. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Barça 2, Cádiz 0. Ara escoltarem Xavi Hernández i sentirem l'efecte Costa.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Bona nit, Ricard.
Doncs deies, espero que el gol arribi, i ha arribat. T'ha canviat l'opinió la segona part?
No. No, la veritat és que no gens. T'haig de dir que la fe que tenia el descans l'he anat perdent durant la segona part, i que escoltant Òscar Hernández a l'aturada tenia més fe que jo ja en aquell moment. Començava a veure que el Barça se li estava acabant de apagar els llums o la claredat en atac. Crec que ha estat el Bernat que hi ha hagut en algun moment que ha dit, és que tinc la sensació que el mecanisme en atac és penjar, bombar pilotes a l'esquena de la defensa i que arribi algú de segona línia. I és veritat que he tingut la sensació que hi ha hagut moments que el Barça ha abusat d'això. En canvi, després arriba l'acció del gol, que em sembla una molt bona jugada col·lectiva per l'assistència de Gundogan i també per l'arribada de Pedri de segona línia. Aquí no parlem d'una pilota bombada, però sí remarca la importància que entenc que té per Xavi l'arribada de segona línia, falta de gent amb gol a primera línia de gol, més enllà de Lewandowski, que per cert crec que no ha començat la temporada especialment fi. Bé, és un partit que s'havia de guanyar per evitar que ens poséssim nerviosos, perquè ja ens coneixem tots, però vaja, divendres escoltava Xavi dir que el repte per aquesta temporada és jugar millor que l'anterior, i no, Déu me'n guarda fer un examen a la jornada 2, però no és això. I haurà de millorar molt la cosa, començant
per... Bé, però hauríem de comparar amb la jornada 2 de l'any passat.
No la recordo, la veritat. Ara però vaja, sí. No recordo la jornada 2, però el mateix Xavi deia el nostre barem és la Supercopa de l'any passat. I com que sí que més fàcil dir que aquell partit és el millor de la temporada, sí, vol dir que no n'hi van haver molts que fossin de nota. Llavors,
no, va haver-hi algunes petjades.
N'hi va haver bastants més com el d'avui que no pas com el de la Supercopa. Llavors aquest ha de ser l'objectiu. A mi em sembla molt bé, i crec que és molt raonable que Xavi s'hagi tret del damunt la urgència de títols guanyant la Lliga l'any passat, i ara se senti amb crèdit i amb temps per construir, i té tota la temporada per fer-ho, només faltaria, però jo tant a Getafe com avui tinc molt la sensació que a l'equip li falta molt, i sobretot...
Sí. Això és veritat, però també és veritat que, com deies, és molt aviat.
No, per això deia que...
Molt incòmodes per atacar. Vull dir, el Madrid a la Supercopa no ens va defensar així. Vull dir, clar, són partits molt, molt diferents. Clar. Potser aquest equip, amb un rival amb línies més obertes, és més capaç de fer fluir el joc, de trobar més espais, de tenir més continuïtat. Vull dir que jo no faria una tesi. Et dic una cosa. Per això. Tant Xavi Hernández al descans, per el que ha explicat Pedri, com Òscar Hernández al temps mort, han insistit, paciència, d'una banda a l'altra, continuem, no ens desorganitzem. I així ha arribat la victòria,
Sí, el que passa és que la paciència i el anar d'una banda a l'altra, des del meu punt de vista, erosionant el rival si vas una mica ràpid. Si vas al ritme en què ha anat el Barça en alguns moments, doncs, home, resulta que t'aguanten fins al 85. Escolta, ja dic que no em sembla que toqui ara posar-se estrictes ni a fer exàmens a la jornada 2 el 20 d'agost. Però sí que és veritat que crec que has de créixer, i ara venen dues sortides, des del meu punt de vista, molt exigents. I has de créixer ràpid.
Doncs exacte, tindrem respostes aviat, per poder definir més aquest inici de temporada. Et volia preguntar pels canvis. Jo tinc la sensació que Xavi ha dirigit el pla de partit de manera impecable, amb els dos extrems.
A mi m'ha agradat bastant més que Getafe, perquè és veritat que quan ha entrat Abde ho ha explicat que semblava que feia com de carriler, bé, en realitat era un extrem, i m'ha semblat que Xavi avui el que no se li pot negar és que ha pres riscos des de l'alineació inicial, quan ha vist que el partit no l'acabava de tancar, ha fet aquest pas endavant. I després jo crec que, com tu, que quan s'ha posat per davant el marcador tampoc no corresponia estar tenint uns contra uns al darrere, i ha tornat a tancar, encara que sigui amb Amèric de lateral esquerre. Dit això, li detecto certa tendència, vaja, ja ve de l'any passat, a veure Ansu com per darrere de Lewandowski, i jo és que no li veig el què.
Però és que, Jordi, ara mateix, per jugar al Barça, o ets un extrem, o has de jugar en aquesta posició, qualsevol altre davanter, perquè és que Lewandowski és el nou i els extrems són els que encaren, doncs on s'haurà de jugar aquí entre línies?
Que sí, no... el que passa és que jo en aquesta posició hi veig més un migcampista que un davanter. I llavors...
Ja, però ell el posa quan necessita fer un passet més endavant,
sí,
d'un rematador.
Avui potser no ha estat tant el cas, però a mi l'altre dia a Getafe em va fer la sensació que acabàvem jugant a Manso dirigint la mitja punta, quan és evident que no és la seva funció. Avui no ha estat exactament així, i mira, tant de bo canso a base de gols, perquè de moment no té punteria, però... És veritat que si
a mi no,
comença...
A mi no em sembla malament la barreja per situacions on necessites gol, perquè el que tens és dos jugadors entre línies, i tindràs un que, amb qui podràs combinar, qui haurà d'interpretar l'última passada, i un que podrà arribar a segona línia, que pot xutar des de la frontal, que té més de porteria al cap.
Per això dic que en relació a l'any, la setmana passada m'ha agradat més, perquè, si no m'equivoco, la setmana passada va substituir Pedri, que a mi em va semblar que no tenia cap sentit.
Van marxar Pedri i Gundogan.
Exacte. Avui, com a mínim, Pedri ha acabat el partit. És veritat que la part de darrere del quadrat, però com a mínim no has perdut, per dir-ho així, el timoner. Bueno, escolta, no tinc cap voluntat de tenir raó, tant de bo ens ho faci callar a base de gols.
Però sempre les opinions són ben mal valorades perquè tu les perspectives.
A mi no m'acaba de... És veritat que no hi ha una posició... Clar, com que juga sense extrema esquerra, no hi ha una posició...
que no n'hi ha més, no n'hi ha més.
Clar. Però jo és que no l'acabo de... No ho acabo de... Vaja, que jo per fer això preferiria un migcampista amb vocació ofensiva. Sigui qui sigui, m'ho invento. Si ha d'entrar Fermín, doncs Fermín. Si no en tenim més, però és evident que té més rang i segurament més gol Ansu que no pas el nano.
Bé, ho anirem veient a poc a poc. Hem començat a caminar, això acaba de començar, l'equip s'ha de fer...
I has guanyat, perquè si no ja et posaves a 4 del Madrid i ens coneixem tots.
No, i no feies un gol en dos partits, s'havia de trencar tot això. Bé, Jordi,
tot
millor?
Tot i que l'estadística pel paral·lelisme amb el 2008-2009, escolta, tant de bo,
Això del gol. Hem tardat més per això, no?
Sí, una miqueta més.
Una miqueta més, sí, havia de superar el 70.
Però en canvi, aquell dia no vas guanyar, si no em falla la memòria, si no empata una amb el Racing.
Sí. Vam anar amb per un tant, de 6 al Molina.
Molt millor, anem molt millor que el 2008-2009.
El millor?
La menja mal.
Gràcies, Jordi.
Bona nit.
Els partits del Barça sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, és clar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària, creada per metges, gestionada per metges, dirigida per metges i recomanada per metges. Assistència sanitària, la dels metges.
Avui no vull anar a dormir, avui t'has de quedar amb mi, que la nit està que crema.
El Barça ha guanyat el primer partit oficial a Montjuïc, el primer partit de Lliga com a local, 2-0 al Cádiz, amb un partit que s'ha madurat, tant s'ha madurat, que s'ha acabat de rematar els últims 10 minuts. Anaïs, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Que tu veus més coses al got mig ple o mig buit?
Mig ple, no?
Ara
jornada 2, no? Vull dir...
Jo també ho veig mig
ple. No ho sé. Sí, home, jo crec que era un partit molt complicat tenint en compte l'estil del rival que tenies davant, que ho has explicat tu molt bé, s'han tancat darrere i afortunadament no tots els rivals seran així. I a mi m'ha agradat la reacció de l'equip, m'ha agradat molt el talent de Lamine Yamal, m'ha agradat molt la valentia de Xavi de posar-lo i m'ha agradat molt la reacció dels davanters a la segona part, perquè crec que han vist doncs quin ha estat, no?, la tria de l'entrenador, i tot i que ens un ha marcat, doncs el veig millor, m'ha agradat Ferran, la reacció que ha tingut. Crec que és un jugador que serà molt aprofitable aquesta temporada, perquè
Ferran, final,
jo penso que sí, perquè ha fet per primera vegada la pretemporada amb el Barça des de que va arribar.
Sí.
Màxim golejador a la pretemporada, a la gira. I crec que avui doncs també ha sabut reaccionar bé amb aquest punt de ràbia seu, que és doncs és molt seu i ens hem d'acostumar.
Sí.
Però crec que és un...
El punt de ràbia, ho dieu per aquest gest que explicava el Campos del dit a la boca?
Sí, per com ho ha celebrat, per com s'ha girat, per com ha ensenyat el set de la samarreta.
Ah, s'ha reivindicat, en la celebració.
Sí, és un... Soc aquí i he vingut a quedar-me i no penso marxar,
sí,
no?
Sí.
Que això és un missatge clar, tenint en compte que el mercat de fitxatges encara està obert.
A mi
aquesta reacció m'agrada.
Algú ha pogut... deduir i contrastar aquest dit a la boca per qui anava, finalment? O només hem pogut especular, oi?
Sí.
No tenim,
sí,
cap
jo l'he vist i ja està.
Molt bé.
Per cert, l'Anaïs està ara mateix a la cabina de transmissions,
sí. Sí.
I està assistint en directe a un espectacle que és bastant interessant, que és un partidet d'entrenament 5 contra 5 dels jugadors dels suplents, dels que no han jugat, però també dels que han estat jugant, i Ferran Torres és un dels que està jugant. També juga Rafinha, per cert, que està sancionat avui.
Clar.
I per tant està fent l'entrenament,
fa de
comodí. Però el que m'està cridant més l'atenció és que fins i tot en aquest partidet Ansu Fati, tot el que li cau, ho xuta.
Xuta,
però d'una forma voraç.
Però,
sí, gairebé obsessiva.
Jo crec que amb el tema Ansu i Ferran, que no seran els troncs d'aquest tercer temps, però que podem tocar-los ara, jo crec que tots dos han decidit algunes coses. O sigui, en el cas d'Ansu, crec que ha recuperat la confiança de jugar a porteria, cosa que la temporada passada se'l veia més tímid, potser en un excés, però que s'ha ficat el gol entre cell i cella. I que Ferran, jo crec que aquest rol de suplent que juga alguns minuts l'ha alliberat de responsabilitats i se sent bé, se sent còmode amb aquest rol. O sigui, que si ha jugat 10 minuts, 20 minuts, perquè el Ferran que hem vist encallat i obsessionat moltes vegades, les oportunitats que ara acaba no les acabava.
No.
Perquè la d'avui, per exemple, ha tingut molt temps per pensar, l'ha acabat definint amb la cama esquerra.
Són 4 tocs amb la dreta, molt, molt ràpid. És veritat que aquestes últimes setmanes s'ha explicat que Ferran Torres ha fet bona feina aquest estiu preparant-se i millorant el seu estat físic. L'he vist molt, molt ràpid, molt decidit i només utilitza l'esquerra per definir, però ho fa molt bé.
Sí, sí. I
més
no
que
sé,
còmode...
el veig equilibrat.
Dic
qui
més
parlava?
Que... Jo, perdó, dic més que còmode amb aquest rol. Jo crec que ell està amb molta confiança per l'inici de temporada que ha fet, perquè ell segurament aquest rol, jo crec que ell el que voldria ser titular i que crec que el que es mereix és tenir més minuts, però és cert que ell ha començat molt bé i que les sensacions que té són molt bones, i això, ara que cada gol que fa, cada jugada, encara que siguin pocs minuts, com els aprofita com avui, això per ell encara fa créixer més.
Quan dic còmode és que tothom vol més a la vida, però a vegades hi ha rols que t'ajuden. Per com ets, per la responsabilitat que tinguis, per com sents la pressió, pel que sigui. O sigui, quan dic còmode és que ell juga 10 minuts ara, té una oportunitat i la clava. I va arribar aquí a Barcelona, que jugava 90 minuts i si estava dos partits sense marcar, plorava al Camp Nou. És a dir,
sí,
això li ha passat a Ferran. I evidentment que voldrà jugar més. I potser jugar més. Però és que potser el dia que jugui 90 minuts i sigui titular, aquell dia no hi serà. O sigui, jo crec que ell tapadet, se sent més còmode. Ell va explotar tapat, va arribar a la selecció espanyola, que no era titular al City, i va viure els seus millors moments amb Luis Enrique. No sé, el veig que li va bé com aquesta segona línia, o li va millor, o encaixa millor psicològicament amb el seu perfil.
Bernat, què deies?
No, no, sí, sí. A veure, jo trobo que al final el Barça, si té la plantilla que té i no la pot variar perquè o no col·loca els jugadors que volia vendre perquè li donessin ingressos o no en pot fitxar de nous, el que ha de fer és explotar al màxim els que té i que li donin bon rendiment. I si el rendiment Ferran Torres el dona amb aquesta visió, amb aquesta perspectiva de jugador secundari, està molt bé que ell ho assumeixi. Jo crec que precisament el problema de Ferran Torres quan va arribar al Barça és que va arribar, un, amb el preu que va arribar i, per tant, amb la pàtina una mica de jugador que havia de marcar molts gols i que havia de ser molt important i no estava al nivell.
Però creieu que aquesta actitud positiva, tot i ser suplent, i el bon rendiment i la decisió que se li veu es pot mantenir durant tota una temporada si el teu rol no canvia?
Home, jo crec que al final ell es pensa... Ell doncs sap que Xavi es regeix per la meritocràcia, no? I penso que si ell veu que comença a entrar els partits i els comença no a decidir, però sí a marcar o a sentir-se més còmode, ell pot veure aquí una manera de ser titular, perquè l'entrenador ja ha demostrat que aquesta és la seva manera d'entendre el futbol i els rols dels jugadors. Si ho fas bé, doncs no miraré res més, et posaré el següent partit. Crec que és aquest el seu pensament. Arribes a la jornada 20 i no es veu titular, doncs potser s'emprenyarà.
Bé, la meva opinió és que no li canviarà. Jo crec que no li canviarà gaire la vida. Jo crec que el Barça, Ferran, no podrà ser titular. Jo crec que serà, que pot aspirar a ser un bon suplent i un suplent productiu. Tots els grans equips poden tenir un jugador d'aquest perfil.
El problema de Ferran, perdona, Rigar,
no sé si encaixa en el que ell voldria, però vaja, si tampoc té oferta i no vol marxar, doncs haurà d'encaixar amb el que sigui, no?
Sí, sí, jo el que anava a dir és que el problema de Ferran, com a mínim identificat pel cos tècnic, era mental, era de qüestió emocional, no futbolística. Si això ho supera, com ho hagi fet, que no ho sé, però passant per aquesta acceptació d'aquest rol, doncs això que guanyarà ell, el primer de tots, perquè és que si no era un jugador que des del cos tècnic se'l veia ja descartat per triomfar al Barça.
Bé, hem començat per Ferran, que és com...
Perquè ha marcat avui.
Sí. Jo crec que és un tema que més connecta amb aquesta inici de temporada de Lewandowski. Vaja, jo no proposaria ara mateix un canvi de Ferran per Lewandowski encara, però...
Encara?
No, vull dir, perquè no arribarà, perquè jo crec que Lewandowski tornarà. Vull dir, el que passa és que Lewandowski també l'haurem de redimensionar aquesta temporada. Bé, creu que no.
Sí, està coincidint el seu rendiment actual amb el de la segona part de la temporada passada, no? Aquell Lewandowski que rematava molt, gairebé sempre entre els tres pals i feia gols, i a més intervenia en el joc, és que ara no està intervenint gaire en el joc. I més enllà de l'encert o no la rematada, és que no sé si teniu dades d'intervencions de Lewandowski, Carles i Marc, però fa la sensació que no contacta tant.
Avui 32, que diríem que és una xifra bastant pròpia de la que li toca i bastant ben repartides.
Avui ha participat molt, eh? Sí. Ara es troben Sergio i Xavi aquí a la sala de premsa.
Per cert, Sergio s'ha tornat a canviar samarreta o no? O va de negre?
Sí, però ara té un polo. Ara té un polo.
Sí. Ah, sí? O sigui, tres vegades?
Home, no, sí, sí. És que sues.
No, està bé, està bé. No, clar, està bé.
Catalunya Ràdio, Ricard, com vulguis, sisplau.
Bona nit, Xavi.
Bona nit.
M'agradaria que fessis una valoració de com has vist l'atac posicional del Barça. L'equip ha madurat el partit per rematar-lo al final, però en general l'equilibri fora dintre. Què t'ha semblat tot plegat al ritme?
Bé, justament el que hem parlat abans del partit, que avui era molt de posició, molt de mantenir la posició, que un central havia de fixar, un dels quatre o dels tres que quedaven, perquè Ivan Alejo al final feia línia de cinc, perquè es tirava Valde i feien línia de cinc. Però bé, a la mitja part hem corregit, hem tingut més paciència, no era atacar de primera, sinó anar circulant, circulació necessitàvem circulació alta, es fa difícil quan es planten al darrere i perden temps, no hi ha ritme al partit, costa, però crec que no hem estat bé en l'última passada, en el remat final hem tingut ocasions molt clares, molt clares. A la segona part hem estat millor en el joc posicional, hem respectat més les posicions dels interiors, que venien massa, no havien de venir. Si ja tenim dos pivots, i a Frenkie que pujava, bé, al final hem arriscat i ha sortit una última passada bona de Gundogan a Pedri, no? Bé, content, bastant satisfet del treball de l'equip, del joc posicional també bastant satisfet, l'hem d'anar millorant, hem de respectar més la posició i aparèixer en el moment just i no atacar de primeres, no? Crec que hem de tenir més paciència, però bé, crec que el joc ha sigut bastant bo i crec que la victòria és totalment merescuda.
Hola, Xavi, aquí al darrere, al teu esquerra. Hola. Marta Ramon, en directe al Barça, jugar a RAC1. Et volia preguntar per Lamine Yamal. Has apostat per ell a l'11 titular. És molt jove, acaba de fer 16 anys, ha passat per davant de davanters més experimentats. Per què l'aposta per Lamine i què t'han semblat els recursos que ha desplegat avui, tenint en compte que és tan jove, i com es porta aquesta balança entre apostar per un talent tan evident però alhora protegir-lo donada la seva joventut?
Bé, el veig preparat, el veig molt preparat, el veig als entrenaments a diari, crec que és un futbolista molt madur a pesar de l'edat que té, ens pot marcar diferències. Avui no ha fet gol perquè l'Edesma ha fet el millor partit, o fa el millor partit de la temporada pràcticament, i li fa una gran parada, no? Crec que és un futbolista que ens pot aportar moltíssim, que pot marcar diferències, que no és fàcil al Barça, i més amb 16 anys, però crec que entre tots, evidentment, l'hem de cuidar, però és un talent i no ens és cap problema amb 16 anys. Crec que està molt preparat per ser important a l'equip.
Bona nit, Xavi. Alfredo Martínez per a Radio Estadio Onda Cero. Lewandowski no parece que esté casado ahora con el gol. Los goleadores van por rachas. ¿Estás preocupado? ¿Le ves un poco obsesionado por el gol o falto de ritmo con los compañeros en ataque? ¿Cómo lo estás viendo?
No, bien, ha tenido dos, tres claras, marcará, Robert marcará, tiene que tener más paciencia, los interiores, no salir de posición, cuando no tocan balones, pasan los minutos y no te llegan balones, yo entiendo, si a mí me pasaba que te desesperas, pero la que toque va a ser en el sitio correcto, ¿no? Entonces no hay que perder la posición, muchas veces nos desesperamos, les pasa a los interiores, a los extremos que quieren venir, y hoy requería de un juego posicional, ¿no? Creo que ha estado bien, en la segunda parte ha estado bien, trabajando para el equipo, al final él da la última asistencia también a Ferran. Bueno, necesita un gol como todos los delanteros, no es excepción.
Hola, mister, ¿qué tal? Buena nit.
Buena
Alejandro
nit.
Segura de Radio Marca. Me gustaría preguntarte por la posición de Frenkie. Le hemos visto hoy como tercer central, ¿no? Un 3-4-3 muy marcado, con Valde de extremo prácticamente, con Lamine en la otra banda. ¿Qué buscabas con Frenkie como central al lado de Christensen y Koundé en el día de hoy? Gracias.
Bueno, pues arriesgar más, ¿no? En la posición de central, Frenkie creo que es uno de los mejores que fija y divide de la plantilla, que rompe líneas. Los centrales se tienen que atrever en el Barça para generar superioridades dentro. Creo que era ideal para él hoy, ¿no? Con el 4-4-2 que han hecho, y prácticamente era el hombre libre para tirar, ¿no? Ahí lo ha entendido muy bien, hemos atacado muy bien, ha tenido opciones de último pase muy buenas. Bueno, hemos arriesgado, tomamos riesgos, porque al final en Getafe generamos no muchas ocasiones. Hoy intentábamos que el equipo generara muchas más, las hemos generado, y parecía que no iba a entrar, pues al final ha entrado, ¿no? Pues tomamos riesgos, jugamos con dos extremos puros, con tres atrás, gente por dentro, muchos centrocampistas, que es lo que a mí me gusta, y bueno, se va acercando a lo que nosotros queremos, ¿no? El equipo. Buenas sensaciones.
Hola, Xavi, Elena Condis, Tiempo de Juego de la cadena. Hola. COPE. Hoy Montjuic no se ha llenado en vuestro debut oficial. 39.600 aficionados. ¿Has echado de menos más ambiente, más gente? ¿Lo ves un poco desangelado?
No, todo lo contrario. Yo creo que han animado hasta el final. La grada de animación ha estado espectacular. Cantando y animando, 40.000 personas. Yo creo que es muy positivo, ¿no? Todo lo contrario, diría que es muy positivo para el club, para la afición, para los jugadores, que estemos unidos. Ya dije que les necesitábamos. Yo creo que es un punto positivo hoy que vengan 40.000 personas y animando hasta el final al equipo, ¿no? Creo que es muy bueno.
Xavi, bona nit.
Bona nit.
Adrià Albets, en directo para el carrusel de la serie Moguts de Ser Catalunya. Ferran Torres, ha sido el pichichi del Barça en la pretemporada, ha marcado 3 goles. hoy juega sus primeros minutos oficiales, marca gol también. ¿Está dando ese paso al frente que yo creo que él mismo se exigía y que tú le exigías a él también?
Sí, Ferran desde que llegó ha sido un ejemplo de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, y les digo a los futbolistas que tienen que estar preparados porque en cualquier momento les toca entrar, ¿no? Y bueno, él lo ha demostrado, hoy es ejemplar la conducta de los cinco que han entrado, ¿no? Han entrado Ansu, muy dinámico, Abde, Eric, Sergi y al final Ferran, a trabajar para el equipo y bueno, y al final llega la recompensa, ¿no? Pues siempre ha sido un ejemplo Ferran para el equipo, ¿no? Y hoy otra vez marca el gol que nos da la tranquilidad. Y con 10 minutos, pues a lo mejor el próximo día tiene un poco más y un poco más. Y es así, es competencia. Y siempre me preguntáis por qué no juega. Cuando juegue Ferran me preguntarás por qué no juega Ferran, ¿no? Y esto es así, somos 23, 24, 25 futbolistas que son competencia entre ellos. Esto es el Barça. Y hay que estar preparado, ¿no? Y Ferran lo ha demostrado.
Hola, Xavi. Josep Capel de Radio Nacional. Buenas noches.
Buenas noches.
Hablabas hace un momento del tema de Montjuïc y lo que han apoyado los 40.000 personas. Ya jugasteis el Gamper aquí, pero me gustaría preguntarte un poco, ahora ya que habéis jugado un partido oficial, un poco por la sensación. Y si no, que es, hace un momento, por ejemplo, Sergio lo explicaba, que evidentemente los jugadores son los mismos, es un balón, pero que no es lo mismo jugar en el Camp Nou contra el Barça que jugar en Montjuïc. ¿Vosotros notáis mucha diferencia entre jugar en un campo o en otro, aparte de lo del tema del público? Gracias.
No, insisto, para mí es positivo. Oye, aparte de la victoria y del creo que buen juego del equipo, que hemos tenido paciencia y era lo que requería el partido, que no era un partido fácil por todas las interrupciones y pérdidas de tiempo y que no había ritmo precisamente por eso, pues al final creo que sacamos un partido muy bueno y la afición creo que es un punto positivo, ¿no? Yo creo que es un buen inicio de un partido oficial del equipo aquí en Montjuïc, es un buen inicio, creo que la gente se va a ir animando.
Hola, Xavi, buenas noches. David Ibáñez de Mediaset. Déjame que me salga un poquito del tema. Hoy ha ganado la selección española femenina el Mundial. Tú fuiste campeón del mundo. Si has visto la final, ¿qué te ha parecido? Y el crecimiento de lo que es el fútbol femenino e incluso en España, ¿no?
Bueno, pues me uno a las felicitaciones, ¿no? Yo creo que los elogios son pocos, ¿no? Los que realmente merece la selección femenina de fútbol, campeona del mundo, ¿no? Yo creo que se tiene que apostar por ellas, ¿no? Al final han demostrado, ¿no? Hoy han jugado muy bien, han competido muy bien, han sido un equipo. Me alegro por Jorge Vilda, por Rubiales, por la federación, por todas las jugadoras que han participado y las pioneras, ¿no? Las que les costó mucho jugar a fútbol siendo mujer, ¿no? Yo creo que es, bueno, me uno a los elogios, ¿no? Espectacular. La verdad que me he emocionado, estaba con mi mujer y nos hemos emocionado los dos, porque te pones en la piel de estas personas y lo que han sufrido para jugar al fútbol, espectacular. Campeonas del mundo en tan poco tiempo, ¿no? Pues hay que darle más bola a esta gente, ¿no? Creo que es muy importante lo que han conseguido hoy. Me alegro mucho por ellas.
Fa una estona la federació ha comunicat la trista notícia de la mort del pare d'Olga Carmona, golejadora avui en el partit entre Espanya i Anglaterra.
El seu fitxatge era el context en el que t'imaginaves a Gundogan. Sí. I si en aquestes primeres setmanes que portes entrenant amb tot l'equip, creus que d'aquesta parella pot ajudar molt a com li vagi a l'equip aquesta temporada?
Bé, l'any passat és el que ens faltava, no? El joc interior, l'última passada, crec que tant Gavi, Pedri, Gundogan, Frenkie, el mateix Fermín, inclús l'Oriol, que també s'ha d'atrevir, no?, de fer últimes passades, joc per dins, que és el que realment busquem, no?, joc per fora ja en tenim, no?, normalment amb Valde, avui amb Lamin, però tenim molt joc per fora. Per tant, per dins, avui ha vingut el gol realment amb joc interior per dins, no?, i crec que és molt positiu per l'equip que marquem un gol d'aquestes característiques. Gundogan exclusivament és fitxat precisament per això, no?, perquè ens mancava una mica aquest joc interior i avui marca la diferència una última passada seva, no?
Nacho Jiménez.
Hola, mister. Nacho Jiménez de Más que Pelota. Primero todo, enhorabuena por la victoria. Quería preguntarte por Gavi, que seguramente sea el centrocampista que menos ha jugado hasta ahora durante este inicio de temporada, sobre todo porque tuvo esas molestias en pretemporada. No sé cómo lo estás viendo y cómo ves la competencia que va a tener esta temporada con los fichajes que se han hecho de Oriol Romeu y también del propio Gundogan. Gracias.
Gavi va a ser muy importante, ya lo he dicho muchas veces. Hoy lo ha sido también. Tenía una amarilla. Corríamos el riesgo también de una segunda amarilla, al final tenemos que dar frescura también al equipo, alternativas. Hemos apostado por Ansu de interior o de media punta, como lo quieras llamar, en el cuadrado. Bueno, teníamos que arriesgar y teníamos que cambiar y gente fresca. Gaby va a ser muy, muy importante para el equipo, ya lo he dicho muchas veces, no hay secretos. Es un futbolista que tiene mucha calidad, que nos da mucha pasión, alma, y va a ser muy, muy importante, va a ser clave.
Hola, Xavi, buenas noches. John García para Iniestazo. Se ha hablado mucho estos días de Ansu Fati. Ha entrado hoy al final del partido. ¿Cómo valoras su actuación? Gracias.
Bueno, al final no, ha entrado en el 60, ¿no? Yo creo que ha tenido media hora muy buena, con dinamismo. Ha tenido una ocasión para marcar. Creo que ha estado muy bien. No ha perdido balones, ha picado espacios. Bien, lo que queremos de Ansu, ¿no? Creo que nos puede ayudar mucho en el equipo. Hoy los 5 cambios, para mí, desde mi punto de vista, han sido clave, ¿no? Para conseguir esa victoria, ¿no? Han salido enchufados los 5 y eso es lo más importante para el grupo y para el equipo.
Gracias, buena nit.
Gracias.
Doncs abans d'aquesta roda de premsa, Xavi Hernández ha atès els micròfons de TV3, on Francesc Latorre li ha demanat per avui un partit que ha costat molt que arribés al primer gol.
Sí, ha costat per la nostra falta d'efectivitat que ens està costant aquest inici de temporada, i després que requeria de l'última passada, com ha vingut el primer gol, no?, de Gundogan a Pedri, era això. Crec que teníem el domini, hem circulat bé, hem fet un bon partit posicionalment, i bueno, era un partit de tenir paciència fins al final. L'hem tingut fins pràcticament a l'últim minut, després ha arribat el gol de Ferran, que sentenciava, i crec que era un partit per sentenciar-lo molt abans, molt abans. Era un partit de 4-1, de 5-1, potser, que sent justos. Crec que el Cádiz s'ha defensat molt bé, nosaltres hem fet un bon partit i crec que ens emportem un molt bon resultat, però crec que massa, massa petit.
Hi havia els dubtes de com resoldries les baixes, Araujo en defensa, has col·locat De Jong al darrere, la segona part, la primera part sobretot, ha estat molt protagonista, amb conduccions molt llargues. Què buscaves amb aquesta solució?
Bé, buscàvem el que ens va faltar potser el dia del Getafe, no? Que els centrals fossin més expeditius, que dividissin, que fixessin un migcampista, i crec que el Frenkie en això és un dels millors de la plantilla, no? Per tant, bé, ens ha sortit bé, hem apostat per Lamine, que ha fet un gran partit, li ha faltat el golet, però bé, en general estic molt content, satisfet. Des de dalt crec que hem fet un gran partit de l'equip, i el problema ha sigut no marcar abans.
Una altra de les notícies és això, l'aposta per Lamine. No mira el DNI, Xavi?
No, nosaltres apostem per la gent de casa, ens és igual l'edat, crec que és un futbolista molt madur per l'edat que té, 16 anys, però bé, creiem que ens pot marcar diferències, no? Jo crec que avui l'únic que li ha faltat ha sigut marcar aquell golet, aquella oportunitat que ha tingut.
L'estadística diu que porteu 2 partits i no heu encaixat cap gol. Creus que s'ha aconseguit massa avui al darrere, també algun ensurt?
Bé, sí, al final nosaltres arrisquem, no? Juguem amb un migcampista de central, al final hem jugat amb extrems purs, pràcticament no teníem laterals en l'onze inicial. Bé, al final hem d'arriscar, si volem guanyar els partits, al final ens ha sortit bé, no? Jugant amb 4-5 puntes, al final hem fet el gol, doncs hem d'arriscar, i crec que quan hem arriscat ens ha sortit bé.
El Gundogan se l'ha fitxat, entre altres coses, per assistències com la d'avui?
Exactament, crec que és un futbolista essencial en el nostre ADN, no perd pilotes, veu sempre la jugada correcta, i bueno, ens ha marcat la diferència amb aquesta última passada cap a Pedri, no? Per això l'hem fitxat. Crec que avui un dels punts claus és aquesta última passada que faltava, i algú no l'ha trobat pràcticament a l'últim segon.
Segur que està tancat en una cabina no és el mateix que està a la gespa, però 39.000 persones a les tribunes de Montjuïc, com ho has vist?
Molt bé, la gent molt bé. Una altra vegada ha donat el callo a l'estadi. Crec que la grada d'animació també és fonamental per nosaltres, la gent animant fins al final. Molt bé, crec que l'ambient és molt bo, gairebé 40.000 persones. Bé, per nosaltres és fantàstic l'equip, que l'afició pugui estar amb l'equip, no? Per tant, content per això també.
La penúltima, que m'havia quedat al tinter, suplents endollats, perquè surt Ferran Marca, ha tingut una ocasió, Ansu ha tingut una ocasió, important això també.
Sí, ho parlem sempre, no?, que el jugador ha d'estar preparat. Tothom es sentirà important durant la temporada, hi haurà minuts per tothom. Ferran és un exemple d'això. Al final no va jugar l'altre dia, avui surt 10 minuts, fa gol, surt endollat. Bé, crec que tant Ansu, Abde, Sergi, Eric, els que han sortit han estat molt bé, no? Al final, molt content per l'equip.
Xavi, extens la roda de premsa i el que sentíem ara a Esport 3 amb Francesc Latorre. Què us ha semblat? Bé, home, s'autoexigeix també una miqueta, eh? La primera part hi ha coses que no li han agradat i no diré obsessionat, però sí molt centrat en que el joc de posició avui els seus jugadors no l'han acabat d'aplicar bé en molts moments.
Sí, perquè ha dit bastant satisfet amb el joc posicional, però ha començat a dir coses que no li havien agradat i n'han sortit moltes. Els interiors que venien...
Lewandowski...
Segur que la lentitud del joc també ofensiu, sobretot.
Sí, també ha vingut a dir que... Bé, ho ha dit una mica amb la boca petita, no? Però és que ell ha trobat com molts defectes, no? Aquesta sensació de posar-te nerviós i anar a buscar i no esperar, que era un partit molt posicional...
De paciència, que era el que s'ha transmès a l'aturada de la segona meitat per part d'Òscar Hernández.
I molt empenyat en reivindicar els canvis, eh?
Sí, això t'anava a dir, el valor dels suplents.
Insistint molt, exacte, insistint molt de cara amb els 5 canvis, doncs no... Com donant a entendre que ell li dona molta importància a l'efecte revulsiu.
I després, que els jugadors professionals no estan per plorar. L'equip els necessita per 5 minuts, els necessita per un quart d'hora.
Sí.
I aquí està tothom perquè se'ls necessiti i està bé de reivindicar més del compte, sinó el que et toca.
Jo al pla de partit de Xavi li poso molt bona nota. Jo crec que ha arriscat, ha estat valent, amb De Jong, central, amb Lamine Yamal, el pla B aquest dels dos extrems, com ha equilibrat després del gol, ha arriscat amb Abde abans gairebé de lateral llarg. Jo crec que ha mogut les peces. Bé, jo crec que ha ajudat a que l'equip trobés estímuls des de l'inici i quan els necessitava. Jo crec que la direcció de partit avui, per mi, no té taques.
No, però tot i així, sobretot el tema de la circulació de pilota, la lentitud, ha de millorar molt encara en aquest sentit. Vull dir, la primera part d'avui a mi se m'ha fet molt llarga.
Va passar a Getafe, també, a la primera meitat, i recordeu, Xavi, que ja els hi demanava un, dos tocs més ràpid. Segurament l'entrenador no li diu als seus jugadors que no toquin ràpid, no? Segur que els hi demana circulació. També és veritat que si aguantes molt la posició i no hi ha intercanvi de posicions, és més difícil fer circular la pilota amb velocitat.
També és veritat que has jugat amb dos equips molt incòmodes, de bloc baix, no fas el gol, ells creixen, tu jugues contra el rellotge. Jo tinc ganes ara ja de veure el Barça contra un rival amb un altre registre. Això de Getafe-Cádiz, per començar...
Villarreal és diumenge vinent, no?
Sí, això. Un equip que juga un altre futbol. Bernat, no et sento, què?
No, jo crec que el partits com el d'avui n'hem vist moltes vegades i jo crec que la lectura tampoc pot ser negativa. Però és veritat que al final t'ha costat molt guanyar-li el Cádiz, molt, vull dir que no t'ha arribat el gol fins al minut 37, que tampoc has patit per perdre'l. Però vaja, que estem en una línia on el creixement és molt lent, i jo crec que Xavi ho veu, perquè ell, que és un home que ha mamat i que ha viscut i que ha nascut amb un futbol excels, home, doncs m'imagino que d'haver un puntet on no aconseguir que els seus jugadors plasmin al camp el que ell té al cap, doncs li deu frustrar una miqueta, però crec que s'estan fent passes endavant, molt lentes i poc a poc, però crec que la lectura és més positiva que no pas negativa.
Brots,
però vaja, són dos partits de Lliga, no són per tirar coets, però tampoc han estat partits horribles.
Brots verds no, Ricard, que això hem estat tota la temporada... No, vull dir que no diguem això, brots verds, perquè me'n recordo al principi de Xavi, que parlàvem dels brots verds, sempre esperant aquests brots verds, i escolta, ja està, vull dir... Els brots verds són a l'inici de l'etapa Xavi, i ara som a la segona jornada de Lliga. I esperarem, perquè a mi a la primera part m'ha semblat més partit de pretemporada en molts moments que no partit de Lliga, perquè realment el joc era lent i era avorrida la primera part. Després la segona part ja ha canviat.
Però a mi hi ha coses que m'agraden. M'agrada l'aposta per Lamine Yamal, sense mirar el carnet d'identitat o l'edat vaja que té. M'agrada que Gundogan avui hagi fet una cosa que és la que s'espera que faci, com és l'assistència magnífica que li ha fet a Pedri. M'agrada que avui hagi inventat Xavi i en lloc de fer el que tothom m'esperava, doncs, posar els centrals que tenia, doncs, hagi reconvertit a Frenkie de Jong fins a arribar a aquest 3-4-3. No sé, jo crec que m'ha agradat tots els canvis que ha fet. És a dir, jo crec que com a mínim no està acomodat i resignat a fer el que, per inèrcia, el que, perquè abans semblava que era un entrenador que actuava una mica per inèrcia.
Sí, al final de temporada vam tenir la sensació,
sí,
no?
I ara, home, ho ha remogut. És que, a més, entre mig hi ha hagut una gestió, és que s'ha tret de sobre, entre cometes, a jugadors com Piqué, Alba, Busquets no se l'ha tret de sobre perquè no el volia que marxés, però vull dir que això ha canviat, està renovant.
Jo no vull valorar tota l'etapa Xavi, però mires l'equip, avui que ha faltat? De cara a porteria, el perill, com sempre, però és que això és una cosa que arrosseguem des de fa quan?
Però, escolta,
i ja no dic que sigui cosa de Xavi o no, però per què el Barça no crea més perill? Per què no xuta més?
Però perquè contra equips tan tancats, no sé si veus els partits.
Però avui el Girona ha fet 3 gols al Getafe.
Sí, aquí està el tema.
Perquè el primer gol avui arriba el 14, no? Arribat, o el 12 de la primera part.
Molt d'hora,
sí. Clar, que el partit canvia l'escenari. Jo insisteixo, jo veig jugar el City contra el Sevilla i el City té molt més recursos i no ho compararem. Però no és la millor versió del City. És una versió que algú podria dir, escolta, per què no creen més perill? Veus jugar el PSG contra el Lorient o contra el Tolosa i penses, aquests han gastat tots aquests diners. Per què? Perquè jugar contra equips molt enfonsats has d'estar especialment brillant. I aquests partits a l'inici de temporada costen molt. Aleshores, clar, tu, Laia, el que estàs fent és afegint-lo a un sac, que és el de la temporada passada. I afegit a un sac, doncs clar, crida l'atenció i dius, hòstia, no, som on érem.
Però ho afegeix a un sac també perquè se suposa que en el segon any el Xavier ho ha dit, no?, que el seu objectiu era jugar millor, era fer evolucionar l'equip, era fer un Barça més d'autor, no? No, no, si jo no dic que hagi estat malament, si el primer que dic era que el got té mig ple sempre i que jo també li veig coses, però sí que és veritat que el gol a mi és una assignatura que em fa patir.
Aquesta
vull
és una altra assignatura de dir, bé, sí, si no fa els gols Lewandowski, qui els farà, no?
Exacte.
Tenim prou gol a l'equip, la segona línia. Esteu preocupats pel tema del gol? El Bernat també parlava...
Sí,
jo una mica, jo crec que falta...
Hi ha pocs jugadors de més de 10 gols a la temporada.
Falta desequilibri a dalt, i desequilibri vol dir...
Desequilibri vol dir gol.
Gol, sobretot, sí. Però desequilibri també vol dir generar ocasions clares de gol. I si hi ha una aparició, una espurna de Lamine Yamal, hi ha algun momentet que potser connecten Pedri i Gundogan, però, ostres, aquí s'hauria de generar més perill.
Però clar, és que si jugant 4 migcampistes, només hi ha dos davanters.
Doncs els dos davanters han de ser coets.
Home, però una cosa,
han de ser canons.
A Lamine Yamal, que ara mateix segurament és el jugador amb més desequilibri un contra un de la plantilla, oi?
Sí.
No li podem reclamar més el rendiment que ha donat
avui. No. Clar que no, si és que a mi el que em preocupa una mica entre cometes, o sigui, me n'alegro moltíssim perquè crec que és una gran notícia, però que un nen de 16 anys hagi de ser el futbolista determinant...
Però és que és molt bo,
ostres, sí, a mi m'ha encantat, jo no penso tornar a dir mai sobre DNIs i sobre edats, no ho penso fer més, però sí que és veritat que et fa reflexionar. I tant, ostres, sí, és que és un noi molt jove.
És el que diu el Bernat.
Que no el pots renovar per més de 3 anys perquè no és ni... que és menor d'edat.
Quan diu que el Barça diu que necessita dos canons a dalt, és que ara mateix no té dos canons.
No, és que Lewandowski hauria de ser...
Sense ser una crítica, evidentment, per Lamine Yamal, perquè no pot ser un canó.
No, no, al contrari, és que Lamine Yamal no el fico en aquesta equació. No, jo parlo de jugadors del primer equip titulars. El Barça no hauria de tenir dos davanters, si juguem dos davanters, de nivell Barça.
Però
i Lewandowski, que era un davanter de nivell Barça, té 35 anys, els fa demà, no?
Sí.
I
escolta, futbolí... Benzema va fer
jo m'esperaria una mica. Jo m'esperaria una mica amb Lewandowski.
Jo també.
Vai, però portem des del Mundial,
Però per què dieu això d'esperar-se?
Perquè sembla que ara posem en dubte que Lewandowski torni a recuperar el nivell del primer Lewandowski del Barça.
Perquè Lewandowski serà el màxim golejador del Barça aquesta temporada. Per això dic esperar. Home, si no l'esperem, doncs...
No, se l'ha de recuperar com sigui.
No tindrem el màxim golejador de la temporada.
No tens molt més.
No farà 33 gols. Doncs potser no els fa. És que fer 33 gols, clar, com que venim del que venim, d'extraterrestres... Sembla que 33 gols no és res. Un dia va venir aquí Ronaldo Romario i va dir que en faria 30, no?
Sí, Romario.
I va semblar com un... Què diu? I els va fer. Doncs Lewandowski va arribar a la primera temporada i amb un Barça en obres n'ha fet 33.
La temporada passada, a part dels 33 de Lewandowski, els segueixen Rafinha amb 10, Ansu Fati amb 10, Dembélé amb 8 i després ja Pedri amb 7.
Costa trobar jugadors que superin la xifra dels 10 gols, no? I és veritat que si mires... i fas uns comptes que són... és especular, eh? No et surten molts gols a la plantilla del Barça.
No. Aprofitaré, perquè després vull parlar més específicament de la Minyamal, però ara que parleu de la davantera, em sembla que l'Arnat Coll té un veritat o mentida.
Vinga, va, fem un veritat o mentida.
Veritat o mentida? Veritat o mentida?
Va, Maria, comences tu. Pagaria 2 milions d'euros per anticipar l'arribada de Víctor Roque. Pagaria 2 milions d'euros per anticipar l'arribada de Víctor Roque.
Mentida.
Veritat o mentida? Mentida. Xavi Campos.
Veritat.
Albert Mora.
És que no els tenim, no? 2 milions d'euros.
Si els tens tu, els pagaries?
No els tinc, però... veritat.
Marc Domènech.
Veritat.
Carles Domènech.
Veritat.
Laia Tudel.
Veritat.
Bernat Soler.
Veritat.
Ricard Torquemada.
Mentida.
Mireia Ruiz.
També dic mentida.
I Anaïs.
Veritat.
Doncs guanyen els veritats. Pagaríem 2 milions d'euros per anticipar l'arribada de Víctor.
Ah, bàsicament perquè és teu, no? Vull dir, si és un jugador que ja has apostat moltíssim, que t'ha costat 30 milions més uns altres 30 i pico en variables i tens la possibilitat de reforçar l'atac, que és, per mi, la gran assignatura pendent d'aquest Barça.
Però si en paguem dos, ve ara o com va això?
És una xifra que jo he posat aquí.
No, genera, és a dir, no. Pagaríem. No, és a dir, si els tinguéssim, pagaríem.
És a dir, hi ha l'opció... No. Davant la falta de gols, hi ha opció de negociar amb el seu equip.
Però diu que no.
Sí, però Sant Pere canta, potser. És a dir, diu que no, però si li poses una xifra, potser s'ho planteja. És a dir, deia que no tampoc fins que es van pagar.
Tu vols dir que pessigaries econòmicament per veure si el seu...
Per anticipar.
Sí. El seu club quin és? L'Atlético Mineiro?
Paranaense. Jo crec que el gener estarem esperant-lo a tots a l'aeroport.
Sí, vols dir que el necessitarem.
Sí.
Però una cosa,
sí.
Però si juga... Ja,
també, bondidor.
Però si juga Víctor Roque, qui no juga? Si és que no hi cap a l'equip.
Han de sortir algun jugador. Bé, no sé, quan va acabar el juny o el maig de temporada, l'operació sortida era brutal i ara, de moment, no ha marxat d'aquí pràcticament ningú.
Però i de l'alineació? Et sobren migcampistes i n'has de jugar amb 4.
Bé, doncs potser no jugues amb 4.
Potser no jugues Lewandowski.
Si a la que podem juguem en 5.
Clar, sí, migcampista no te'l carregaràs perquè jugui Víctor Roque. Una altra cosa és que pensis que ha de ser el nou titular del Barça. Però vull dir, jo no he vist prou Víctor Roque, però la temporada està definida per jugar amb 4 migcampistes. Per tant, Víctor Roque, si ve... doncs benvingut, ja obrirem una miqueta a la banda i jugarem més, potser amb un 4-3-3, però el que vull dir és que em sembla que no arribarà per ser un jugador important aquesta temporada, encara que
paguem més diners. No, però quan abans es comenci a adaptar, millor.
Ah, això sí.
De fet, si tinguéssim fair play, la idea del Barça era que vingués ja per adaptar-se i a poc a poc. Vull dir.
Jo, si pot venir ara, no li diré que no vingui, El que estic dient és quin sobreesforç faria perquè Víctor Roque vingués. 2 milions d'euros. Bé, és que el Bernat ha posat aquí un número
ens en falten tants que dos potser ja era molt.
Ja és molt.
Sí. Bé, ara parlarem de la Minyamal. Abans, Mireia, Sergio ha dit alguna cosa?
Sí, ha entrat a la sala de premsa i ha explicat que estava emocionat perquè feia molt que no venia aquí Montjuïc, que ha defensat que el Cádiz ha fet un partit, el partit que havia de fer, ha estat encertat en defensa, però no gaire en atac. També ha confessat que tampoc trobaria descabellat que el Cádiz hagués puntuat avui a l'Estadi Olímpic, i li he volgut jo preguntar per la posició de Frenkie de Jong a l'eix de la defensa, si se l'esperava i com l'ha contrarrestat. Sentim-lo.
Pensamos que iba a jugar Osei y Roberto o quizás Eric, ¿no? Osei por la derecha o Eric en el centro. Al final él ha pensado que con Frankie pues quizás tenía más salida de balón. Bueno, eso son decisiones de Xavi, ¿no? De verdad que nos ha sorprendido esa posición, pero bueno, al final al hacer mucho hacer pivote defensivo puede hacer de central, ¿no? Y es verdad que ahí nos ha generado un poquito de desequilibrio porque él le gusta la conducción, supera líneas, es un futbolista que se ha atrevido, que luego deja mano a mano atrás, pero que tiene calidad con balón y la tiene bien. Y ahí en alguna fase de la segunda parte nos ha hecho superioridad por este lado, por este perfil, y nos ha costado poco contrarrestarlo, pero lo estábamos haciendo.
Un dia va arribar el quart migcampista i vam trobar la fórmula.
A la Supercopa, no? Cap allà?
Abans, em sembla que el dia que va aparèixer Pedri és un Barça Athletic Club
sí, 4-0 a casa.
Al Camp Nou. Però vull dir, allà vam dubtar sobre si tenia prou continuïtat, no? Vam trobar la fórmula. El cinquè migcampista no?
Massa pla l'equip, no?
Jo no sé què us sembla. Jo el cinquè migcampista crec que per avui... potser per algun altre dia, però com a pla original, no.
Home, si treus un central per posar-hi De Jong, a mi tampoc em sembla que trastoquis tant l'estructura.
O ara que Araujo està lesionat, anirem pel cinquè migcampista ja. Algú descarta? Algú ho veu clar endavant? O tenim dubtes en general?
Home, avui s'ha dominat molt, molt, jo crec que tant en possessió com en localització, no?
No sigui que sense Araujo tirem per aquí, eh?
Ja.
Abans a mi m'agrada més Frenkie de Jong adelantat i, sí, i sent més lliure, eh?
A mi m'ha agradat, sí, avui Frenkie de Jong.
Sí, però...
Però clar, contra un equip així, però contra un equip com el Villarreal, que et pressioni dalt, o que tingui línies més, més altes, que tingui, que no sé...
Aquí has de corregir més, segurament, tot sí, i que avui el Cádiz t'ha generat dues o tres ocasions que eren pràcticament un contra un davanter Stegen, una sí, claríssima. Sí.
Bé, ho deixem obert perquè veig que no hi ha conclusions clares. Jo... Mira, des que ho he dit, cada cop m'animo més. Crec que sense Araujo potser ho fa servir més del que ens pensem. Ja veurem què passa.
Si em permet, Ricard, Sergio González deia que enyorava a Montjuïc. Recordem que el 2013 es va retirar de la selecció catalana a Montjuïc, en un partit que era seleccionador de Johan Cruyff. Per tant, el record li deu venir per aquí.
És veritat, sí, sí.
I perquè va debutar a primera divisió també aquí.
Amb l'Espanyol. Partits, no? Sí. Sí. Abans de marxar al Depor.
Crec que el seu debut va ser aquí, sí.
Sí, sí, ho ha dit a l'entrevista prèvia i també que el primer gol amb l'Espanyol el va marcar aquí a Montjuïc contra el Barça.
El millor jugador qui ha estat?
El millor jugador del partit.
Ha arribat el moment de saber qui ha estat el millor d'aquest Barça 2, Cádiz 0. El Costa ha votat a Lamine. Bernat Coll.
Ter Stegen.
Xavi Campos.
Lamine Yamal.
Albert Mora.
Gundogan.
Marc i Carles.
Pedri.
Laia.
Pedri.
Bernat.
Pedri.
Ricard.
Lamine Yamal.
Mireia.
Pedri.
Anaís.
Lamine Yamal.
Empat?
No, desempat als oients que han votat a Lamine Yamal.
Lamine Yamal, el millor jugador del partit. Abans, per tots els Pedri, us ha agradat molt Pedri?
A sí, mi personalment molt.
Sí, eh?
Sí, i a més ho ha culminat amb un gol...
Bé, ha tingut la valentia de llançar-se dins l'àrea quan jo crec que qualsevol altre jugador hagués pensat que aquella pilota estava perduda i al final acabes dins.
Gundogan li dona una passada que ell demana, eh? Vull dir, sí, ell li fa la passada a Gundogan, sí, i li demana i a l'altre li posa perfecte.
A mi m'ha agradat la maduresa de Pedri.
De Pedri,
de com s'ha posat l'equip a les esquenes quan la situació doncs, requeria que algú sortís i solucionés el que estava passant. No m'ha semblat el seu millor partit, ni de bon tros. Sí, però sí, sí que m'ha agradat aquesta capacitat de dir, ei, on no hi arriba el ritme o la circulació, doncs arriba el talent. I aquí és on ha marcat la diferència.
És un jugador que no falla mai, o que pràcticament et falla, no? Pedri, llavors també, un dia que potser, en el meu cas, no tens clar ben bé qui és el millor del partit, Pedri és aposta segura.
Home, la veritat és que, és veritat, estic d'acord amb l'Anaïs que no ha fet el millor partit, però ha acabat desencallant-lo ell amb el gol, i ell no és un golejador, i ha rebut amb moltes accions de perill. El que passa és que sabem que té una versió tan alta que en la comparació aquesta ens sembla que és un partit més, però vaja, ha estat important. Bé, moment la mitja mal. Jo ja n'he parlat. Una pregunta, Marc, 64% que li has posat aquí de frontera al repte, per què era un 64% de l'un contra un?
Perquè és la mitjana de la temporada passada dels extrems, quan miràvem l'un contra un de Dembélé, Rafinha...
O sigui, l'extrem del Barça està amb un 64% a l'un contra un de mitjana. Sí. I ell ha fet?
66.
O sigui, ha estat per sobre.
Que són quants bons i quants dolents?
4 bons, 2 dolents.
4 de 6.
Està bé, eh?
Sí, sí. Bé, jo ja n'he parlat molt. Us deixo que us estengueu.
Titular diumenge vinent a Villarreal.
Jo pensava que avui no hi hauria valor per posar-lo de titular. O sigui, no sé vosaltres, però jo fent l'11 previ havia posat a Ferran Torres.
Sí, jo també tenia dubtes, però ara no en tenim de cara a diumenge.
Ara no en tenim. Ara no en tenim.
A Villarreal.
No en tenim. I, de fet, jo crec que acabarà sent titular.
Sí.
Jo penso que sí.
Aquesta
temporada? Penso que sí, sí. Jo crec que sí, que com segueix evolucionant així, sí, sí, a mi em sembla que acabarà sent titular.
Però escolta'm una cosa, això que no m'atreveixo a portar-te la contrària mai, però tampoc ara, avui, seria una molt mala notícia pel Barça, eh? Perquè vol dir que Rafinha...
Un nou talent...
No pots mantenir aquest nivell a una temporada llarga.
És difícil.
Per estar per sobre d'un rendiment d'algú que, com Rafinha, que té, per exemple, en la intensitat, en la pressió, en la tornada, molts intangibles que la Minya Mal en segons quins partits no et podrà donar.
Per exemple, diumenge que ve, el Barça juga al camp del Villarreal. Veieu a la Minya Mal de titular?
Sí, sí. Home,
Rafinha
sí.
No pot jugar
sí,
encara,
no
pot
Rafinha.
Jo crec que el dia que torni Rafinha, Rafinha és titular.
Ara, jo crec que hauria de ser així.
Hauria,
sí.
però és que,
però
és,
rendiment...
que, és, que no, però... és que el rendiment és el que marcarà l'evolució, no? de tot això.
Però,
sí,
però
el
rendiment de
Rafinha, surt, coses...
el rendiment de Rafinha no l'ha fet sortir del terreny de joc encara.
Clar, és que avui
no,
ha estat
no, està
molt,
clar.
Avui ha estat molt bé. O sigui, no sé si esteu d'acord, a mi m'ha semblat
sí.
Un gran partit de Lamine Yamal per l'equilibri. Però si Rafinha tornés la setmana que ve, jo crec que Rafinha seria titular.
És possible, home, perquè és un camp difícil, i a Lamine Yamal l'han d'anar dosificant, estic d'acord, però és que avui, que era un bon dia per dosificar-ho, han dit que no, que havia de jugar a titular, i ha rendit per sobre, segurament, del que ens imaginàvem. Perquè és que ha fet un partit molt complet.
I la seguretat que transmetia jo, que era de les que al principi deia, home, potser és precipitat, no cal córrer, m'ha sorprès la seva actitud, la seguretat, la confiança que transmetia al camp, no semblava un
mira,
jove.
Mira, sobre això que diu la Laia, qui és el que més us ha cridat l'atenció? A la Laia, la seguretat. Tu, Bernat, per exemple?
A mi la maduresa, és a dir, crec que ho has comentat en una de les conclusions. Sí, en cap moment, sempre ha mirat de triar l'opció més assenyada, més correcta. No ha volgut driblar a cada acció i fer la seva jugada, fer un gamper de cada pilota que rebia. No, m'agrada. I després a la segona part ha tingut un parell d'intervencions molt bones.
I a la primera li salva un gol con el Ledesma.
Sí, senyor.
Fa una molt bona definició, buscava el pal i perquè amb la punteta dels dits el porter del Caixa ha salvat l'1-0.
Xavi, a tu què t'ha agradat?
A mi m'ha agradat la pulcritud, la presa de decisions. M'ha semblat molt ordenat, m'ha semblat ortodoxa, quan els extrems i més jugadors de tant talent acostumen a ser més anàrquics.
Són caos.
Abde no et farà partits com el que ha fet avui la Minya Mal. I pràcticament no ha perdut cap pilota.
Jo estic d'acord. Maria?
Jo la tranquil·litat mental, que també comentava en aquesta línia, de que, o sigui, l'he vist més tranquil a ell que a Dembélé molts anys, o sigui, és curiós, però s'haurà de veure també l'evolució, està clar.
Anaïs?
La seva intel·ligència. A mi em sembla molt intel·ligent tot el que ha fet avui, m'ha semblat molt intel·ligent, doncs, no ho sé, quan crec que ha estat... Qui ha estat el que ha fet el llançament de falta? Lewandowski?
Un Lewandowski i un Gundogan.
I el veies per allà donant voltes i pensava, ostres, ara no se t'acudeixi anar a demanar de llançar-la tu, saps? Perquè estava per allà donant voltes.
Sí, sí.
Dient, ei, soc aquí. Però sense dir res.
Sí, molt
despert. I m'ha semblat, sí, i dic, ostres, sigues intel·ligent i no entris ja així, perquè s'ha de ser intel·ligent a l'hora d'entrar amb vestidors d'aquest nivell, no? I amb jugadors tan contrastats. I després la presa de decisions, que és que les ha pres totes bé.
Sí, sí. Per no incidir, m'ha agradat el detall de quan veu els canvis apropar-se per veure si li tocava a ell. O sigui, com dient, escolta'm, que jo m'hi trobo bé, eh? Vull dir, i s'hi ha presentat allà que Sergio Alegre li ha fet així amb la mà, aixecant-li la mà, com dient, no, espera que encara no et toca. Carles, dades de la Minya Mal?
Doncs mira, 84 minuts, 48 intervencions, que són forces.
Quantes has dit, Marc, que normalment té un extrem del Barça?
D'intervencions? Rafinha eren 36.
36 de Rafinha, 48 de la Minya Mal, eh? O sigui, que ha tocat molta pilota.
Ha tocat molta pilota. Dues pilotes recuperades, quatre perdudes, com dèiem, del 6, un contra un, quatre se n'han sortit bé, dues malament, quatre centrades bones, dues dolentes, dues rematades entre els pals i ha comès dues faltes. Comentàveu la rematada de la primera part, però jo crec que la de la segona també és molt perillosa,
sí,
eh?
Sí.
Vull dir que les dues rematades eren amb intenció claríssima de gol.
Sí, sí. A més, la primera és un cara a cara, però la segona se la crea ell.
Sí, des d'Albert, des d'allà xuta molt bé, eh? L'europeu sub-17 de fa uns mesos.
Golaços.
Va fer uns golaços des d'aquell xut, així, a l'estil Coutinho, però des de l'altra banda, eh? I a més, a mi, avui m'ha sorprès, i positivament, que posicionalment ha aguantat moltíssim la seva situació a la banda, sense tancar-se, sense desesperar-se. Concretament, el que Xavi més o menys...
Ha estat disciplinat amb el que ha dit Xavi.
Sí,
amb el que ha demanat Xavi. Jo també he pensat en ell, quan Xavi ha dit això, he pensat, doncs aquest noi ha fet cas al que tocava. O sigui, no ha tingut pressa, ha aguantat, ha esperat que la pilota li arribés, quan li ha arribat no se l'ha jugat sempre, no ha atacat de primeres, que deia Xavi, que ha dit no s'havia d'atacar la primera, sinó que s'havia de tenir paciència. Jo crec que en aquest sentit Lamine Yamal ha estat rigorosíssim tàcticament amb el que se li demanava.
És que normalment quan un jove juga de titular veus que rep moltes indicacions constantment dels seus companys, de l'entrenador a la banda, a més a la primera part jugava a la banda com per rebre aquestes indicacions des de la banqueta, i realment ningú li deia res. Vull dir, ell ha anat jugant i ningú li havia de donar cap indicació.
Ell ha donat alguna indicació, em sembla, a la segona part, en una jugada per la dreta, perquè el lateral dret passés la pilota enrere. No sé qui tenia la pilota.
Condé, no?
Segurament, sí.
Jo crec que aquesta valentia, aquesta falta de complexos que tenen aquest tipus de jugador, o en concretament la Minyamal, és que avui ha jugat un partit com si estigués jugant de juvenil. Sí, i sí. En el camp de, igual, del Cornellà, de la Damm, de l'Espanyol, el que vulguis. Perquè jugava igual, no se l'ha vist en cap moment cohibit. És evident que li han dit quatre coses, també li diuen en els camps del futbol formatiu d'aquí. Jo crec que tenen aquesta, no sé per dintre si tenen mal de panxa o no tenen mal de panxa, però aparentment juguen aquest partit com si haguessin jugat qualsevol altre.
Ell deu estar acostumat a assumir més responsabilitats, no?
Però tampoc tant, perquè sempre ha estat el petit amb dos o tres anys,
clar,
per davant.
Clar,
vull dir,
ja
t'entenc,
val, bona dada.
Que ell intenta...
Clar, sempre ha tingut un rol en l'equip de no ser
el
cap, sinó el que arribava per sorpresa.
Clar, clar.
El que no li tocava.
Clar, llavors... Tio, i això és el que em dona a mi una sensació de que, bueno, el posaràs la setmana que ve i el proper no, i això seguirà un procés natural, sí, que el portarà al futbol.
Però vaja, que tindrà molts minuts aquesta temporada. Va. I que si Rafinha és despistat li disputarà la titularitat, això no tinc cap mena de dubte, tal com vam veure Rafinha i tal com hem vist a Lamine Yamal. Pedri i Lamine Yamal, els més destacats per la transmissió. Mireia, Pedri, en sabem alguna cosa?
Sí, ha parlat als micròfons de Movistar, ha parlat del gol i també ha elogiat a Gundogan.
Creo que Gundo es un jugador fuera de serie, que tiene muchísima calidad, y bueno, siempre que tiene el balón intento desmarcarme porque sé que me va a ver y si va a poder me la va a dar, y así fue, y bueno, me tiro intentando que vaya adentro, y al final cuando la veo entrar pues salto a alegría.
Gundogan, que no ha fet soroll, però un altre bon partit. Hem fet un gran fitxatge aquí dintre.
Ho ha dit Xavi, i ho corroboro amb les dades, no ha perdut cap pilota.
Cap pilota, eh?
No.
És que no les perd. És que
I a més fa passades de gol.
Li dona continuïtat, a més, com dius, fa la passada de gol. Jo crec que és d'aquests migcampistes que no et criden l'atenció, no?
Exacte.
No, ara estem fent una reflexió de dir, però l'hem de fer, perquè si no ens anem altres noms, oi, Bernat?
Sí, sí, és que jo tinc aquesta sensació, jo que sóc home d'enlluernar-me amb els Lamine Yamals de la vida, i Gundogan és un jugador que sempre ha estat allà, perquè fa mil anys que el tenim en el futbol europeu, primer el Dortmund, després el City, però mai m'ha apassionat, però jo entenc que als entrenadors els agrada molt, i la veritat és que evidentment les seves actuacions es mesuren per una altra qüestió que no sigui l'enlluernament, no? I segur que al Barça li va molt bé tenir un migcampista d'aquestes característiques, però no és un jugador que entri pels ulls, fins i tot com un Pedri, per exemple, que té uns detalls tècnics a vegades més Laudrup, no? És un migcampista una mica més, sí, més d'un perfil més gris, no perquè sigui treballador, que també ho deu ser, però no esclata, no? I bé, està bé que sumi, però vaja, no pagaria una entrada jo per veure un partit de Gundogan.
Ja t'entenc, però els equips necessiten molts Gundogan.
Sí, sí, sí.
A mi és el migcampista dels últims 10 anys a Europa que més m'ha recordat Xavi Hernández, com a futbolista.
Gundogan i Berratti, a mi també el posaria en aquesta fila, era. Però vaja, sí.
Jo t'he afegit a jugar Parejo.
Com?
Però Parejo fa de mig-centre. Gundogan fa d'interior.
No, recorda't, Xavi? Sí. No, però sí. Pere és un futbolista molt fi, no perdia pilotes, bàsicament per això, per la fiabilitat amb la pilota.
Jo a Parejo el veig una miqueta més tendre, competitivament. Sempre m'ha agradat molt, però trobo que és un jugador una miqueta de...
Diumenge vinent jugarà contra el Barça,
sí,
no?
De bon veure. Sí, sí, contra Quique Setién. Ens tornarem a trobar a Quique Setién al davant. El Barça que ha guanyat 2-0 avui al Cádiz. Hem parlat de Lamine Yamal com a gran, diríem, atracció de la tarda. Laia, et volia demanar per l'ambient. Què t'ha semblat, l'ambient?
és la primera vegada que vinc al partit, no vaig venir al Gamper, i he de dir que, en general, l'experiència tant venir fins aquí com aquí veure el partit, bona, molt millor del que hem estat parlant fins ara. Vull dir, no és cap drama pujar a Montjuïc, ja està.
Això sí, jo crec però, que això però tu creus que l'ambient és fred? Perquè 40.000 persones...
Sí, l'ambient és molt fred. De fet, jo m'he tret...
Molt fred, diries, eh?
Sí, que has quan m'he tret... Molt durant el partit m'he tret els auriculars i hi havia absolut silenci. Només la grada d'animació, de tant, clar, el senties a fons, però era un silenci, que, més silenci que el Camp Nou.
Perquè quanta gent hi cap?
Sí, gairebé 50.000.
O sigui, en faltarien 10, eh?
Sí.
Però vaja, quan l'Espanyol havia jugat aquí, això també sempre havia estat un, no? Un permanent... notícia, la sensació que falt que tot plegat era fred, no?
Clar, ja no, però ja no, per, no sé, la distància de la, que dèiem de la pista d'atletisme, jo crec que ha quedat molt ben resolt, com un resolt sí, cobert amb gespa i amb els corts sí, i darrere les porteries, sí. Amb els escuts del Barça, queda bonic visualment. Però l'ambient, avui m'ha sorprès, perquè és que, clar, com que és més, tens, hi ha menys gent i estàs més a prop també de les banquetes, senties crits a vegades.
Aquí és que, no, no, és que no és un camp de futbol, és un estadi... d'atletisme.
Ja. No espantarem ningú aquí, no?
Costarà intimidar aquí.
Sí, no, no.
Jo he vist molts turistes, eh?
Va, a banda, no?
De veritat, no, però molts, eh? M'he donat una volta i home, la zona de la tribuna
escolta,
estava...
Per arribar a 40.000, quants abonats té el Barça aquí?
17.000. I no han vingut tots?
Doncs són 23.000 turistes.
Però, no ho sé, a mi m'ha impactat molt veure la tribuna tan plena.
Perquè entre abonats i turistes hi hauria alguna altra espècie?
Home, estan els de la llista d'espera, no? Els que han demanat...
No, que, si tu ets, sí. I si ets aficionat d'aquí, que no ets soci del Barça, però ets culer de Barcelona, pots comprar entrades.
Home, ja, però aquests sí que han de ser un percentatge molt petit.
Molt
no?
Pocs. Però jo el que m'he trobat és que molts socis, a banda del que m'ha entrevistat, que s'ha queixat de la, que l'han posat a la segona fila,
sí,
que no
seguirem,
era un únic, no,
coses.
Perquè al lateral, per exemple, socis m'han escrit, socis del lateral... que els han posat al lateral, però tant a l'extrem que gairebé era córner. I que, clar,
el
córner
està
mica...
molt separat del camp, no?
Sí, està molt separat.
La cantonada està molt separada.
Sí, i llavors la sensació que tenen alguns d'aquests socis que han comprat aquest passe de temporada, que falta veure si amb els partits passa el mateix, és que les entrades bones se les queda el club per vendre-les. Això és el que m'han transmès alguns dels socis aquí a l'estadi, perquè deien, per què? Per què nosaltres ens posen tant al córner i mira, quina casualitat que aquí més centrats
però,
tots
però
són turistes.
Es poden moure, no, Laia? Perquè
mitja, es poden moure, sí, hem vist perfectament que del gol sud, de gol a gol et pots moure tranquil·lament.
Aquesta
però...
migració la veurem més, eh?
Bé, no sé si, a no ser que posin...
Que estigui, o que estigui ple el camp o que posin tanques, no?
O que posin tanques al mig, que vegin que això no pot ser, o potser els interessa, sí, que pugui haver-hi aquest moviment, però és que era molt, molt, molt bèstia, eh? Hi havia molta gent caminant, passant d'un gol a l'altre.
I no perdeu de vista que el Barça, per un tema normatiu, li interessa que aquestes primeres files del lateral no estiguin buides.
Sí, sí. Bé, això formava part, però, del que ens toca aquest any, no? Vull dir, no és cap sorpresa. Jo crec que estarem amb entrades de 40.000, 45, si la cosa s'anima, però, clar, és que no, tampoc no n'hi calen gaires més. I després, que ja se sap que si només hi ha 17.000 abonats, vol dir que hi ha una part d'abonats del Barça que aquest any veuran els partits i els...
Una immensa majoria, eh?
Però si l'equip anima, potser la gent...
Sí.
L'Eduard Romeu li ha dit a la Laia que potser es plantejarien fer algun tipus d'accions que jo no he sabut ben bé què es referia, però he pensat que potser volia dir, per exemple, tornar a obrir el termini per abonats. És a dir, ara...
Sí. Jo també he interpretat això.
No descarten res. No ho descarten, perquè si realment veus això que dèieu, ara imagina't que l'equip comença que funciona i que la gent s'anima i veuen que hi ha una demanda, no descarten que es torni a obrir i unes quantitats que no són acabades, 10.000 seients més per a socis que no s'havien apuntat o els aficionats que volguessin agafar el passe de temporada. Clar, però això només és una opció que tenen sobre la taula.
Estaria bé.
Perquè Maria... tu ara, si demà, si et vas descuidar en el seu moment i demà dius, vull treure'm l'abonament, no pots.
O sigui, ara mateix ha caducat la possibilitat, eh?
Sí.
Però vaja,
sí.
Això s'hauria d'obrir perquè l'any és llarg i potser algú s'anima. Jo crec que... No. Vaja, jo conec socis que s'haurien animat.
Ara. I això d'haver d'avisar 6 dies abans si vas al partit o no hi vas... Jo crec que avui hi ha molta gent que se li haurà oblidat. Sincerament, ho penso, perquè clar, vull dir, vens de l'estiu, estàs al mes d'agost, no hi penses en si la setmana que ve has d'activar el recordatori per dir que hi vas, per un abonament que l'has pagat. No, és com,
sí,
és com una mica estrany.
Sí. I després que també hi ha socis que diuen, ostres, jo tinc el passe de temporada a tribuna, perquè no puc tenir un seient tot l'any, el mateix?
Clar. Sí, això és la... Perquè aquest és el trencament amb la tradició més... Clar. Una de les més clares que hi havia. I després hi ha un altre factor, que és el de la venda d'entrades. Ara estem en una època on, no sé si heu passejat pel centre de Barcelona, però és un escàndol la quantitat de turistes i, per tant, és normal que ho hi vinguin. Però això a partir d'octubre, novembre, costarà més.
Les entrades poden ser molt pobres. Clar.
Sí, jo és el que em fa por. Però vaja, potser s'anima per la part de l'abonat, no?
O potser sobre una segona opció, com diu la Laia. Sí. Dos detalls, Maria. Ha començat l'Alcaraz Djokovic?
Encara no. Ara...
Encara no, eh?
No.
Molt bé. Bé, recordeu que és la final de Cincinnati i que no havia de començar no abans de 11:15. Per tant, segur que d'aquí poc ja comença. I algú pot explicar si el tema Serginho Des ja s'ha tancat?
Està molt a prop, no?
Està a prop, encara no ho tenim resolt, eh?
Ell és als Països Baixos i marxarà
cedit al PSV, no?
PSV Eindhoven. Sí, el Barça ja s'estalviarà una part, tampoc tota, però una part de la fitxa.
I ens quedarien els dos temes pendents de sortides, així primera línia, l'Anglès, i sí. Qui més havia de marxar encara? O l'Anglès i Serginho Des eren els
dos? L'Anglès, no? Ja està.
Sí. Sí. Què passa amb Marcos Alonso? Perquè és una situació estranya.
Clar, Marcos Alonso no està inscrit, no?
No està inscrit, no.
No.
L'Anglès sí, segur, i Marcos Alonso a veure què passa, no? Que encara no es tanca la possibilitat que pugui marxar, perquè els casos de Ferran i Anso fa la sensació que caduquen, no? O encara penseu que...
Tu t'atreveixes a donar res per tancat amb el Barça? Jo és que no m'atreveixo a donar...
Ja, ni de sortides, tancat.
No, i amb Anso tampoc, m'atreveixo.
O sigui, no, jo tampoc.
O sigui, diria que menys amb Anso que amb Ferran.
A la llista de no atreviments hi hauria Anso, Ferran,
Abde?
I algú més? Abde? Abde també?
No, si són noms... No,
però m'interessa, que no t'atreveixis a descartar. Anso, Ferran, Abde, Marcos Alonso, aquests quatre?
Dest i l'Englet.
Sí, Dest i l'Englet. Serien els...
No, sí, perquè si al final tu ha marxat Dembélé i vols portar un altre... Vols patinar el mercat i a veure si hi ha alguna possibilitat de portar algun davanter, algú haurà de sortir, no? Llavors,
si tu vols Cancelo, vols un interior i vols un davanter,
no,
algú ha de sortir.
Tres no vindran. Aquí ho matarem amb un Cancelo i si la cosa es posa bé, algun mitja punta, perquè aquí com que els davanters i els mitges puntes juguen al mateix lloc, amb un ja fas.
Un Joao Félix.
Home, aquest no el vol l'entrenador. Diuen que vol Lo Celso, va dir Javi Miguel, no?
Sí.
Doncs entre Lo Celso i Joao Félix, doncs el que es pugui. I un lateral dret, jo crec que amb això ja tenim...
Lateral dret, sobretot.
Sí, sí, però vaja, el tema Cancelo també hauria d'estar a prop, no?
Sí, hauria.
Hauria, molt bé, doncs...
Ara que dius lateral dret, sí. Per tancar el tercer temps una dada, avui amb la participació de Sergi Roberto, ha arribat al seu partit 350 vestint la samarreta del Barça.
Doncs enhorabona al capità.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud...
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord,
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Recupera el podcast de la TDT i el tercer temps a catradio.cat i a l'app de Catalunya Ràdio. Escolta'ns com i quan vulguis.